What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since then, more of bliss, that thrilling kiss. It's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. Difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss. It's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i avui del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Com sabeu, es manté la incertesa sobre la celebració del referèndum l'1 d'octubre a Catalunya. Les possibilitats que se celebri existeixen, i sobretot per a molts ciutadans. El govern mostra una gran fermesa, recolzat, diuen, en la majoria parlamentària, per tirar endavant la llei del dret a l'autodeterminació del referèndum, malgrat un informe desfavorable que coneixíem ara fa uns dies del Consell de Garanties Estatutàries, davant la possibilitat d'aprovar aquesta llei en lectura única, el que es diu la desconnexió exprés. En qualsevol cas, les possibilitats que quedi suspès i impedit aquest referèndum pot tenir a veure amb aquells instruments de l'Estat, amb l'alternativa d'algun tipus de pacte que el deixi ajornat, tot i que d'això no se'n parla gens últimament. Tenim dos possibles escenaris, sigui com sigui. Si hi ha referèndum, ens preguntem a on pot arribar l'intent institucional d'impedir-lo, des del govern espanyol principalment. I si no n'hi ha, ens preguntem també quina serà la reacció de les institucions catalanes que hi donen suport i de la societat en general. Avui reflexionem sobre això. És un tema mediàtic, és un tema que ens queda molt proper, però sobre el qual us preguntem avui. I us preguntem, si no es fes el referèndum l'1 d'octubre, com mostraríeu la vostra posició? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sumant-vos a una manifestació de protesta contra els qui l'impedeixen. Una segona opció, participant en alguna votació, encara que sigui simbòlica o com el 9-N. I la tercera possibilitat, sense fer res, aquesta no és la manera de decidir el futur de Catalunya. Podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Avui ens acompanyen en el col·loqui del Mirador, d'una banda, Lluís Foix, periodista. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés i membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda.
Bona tarda, ben trobats.
Gràcies. També saludem Ramon de Veciana, advocat i exlíder d'UPyD a Catalunya, entre altres coses. Senyor de Veciana, bona tarda.
Bona tarda.
I finalment saludem Toni Florido, que és militant del Partit Demòcrata, el PDeCAT, i president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, la qüestió és que tenim dues parts, mirem-nos-ho ni que sigui des de la distància com a analistes, després vostès poden opinar el que vulguin, però des de la distància tenim dues posicions, la del govern espanyol, sense anar més lluny, ahir mateix la vicepresidenta Sánchez Santamaría, que diuen que no es farà aquest referèndum, i des de la Generalitat que sí que es farà avui mateix, s'ha dit des del govern mateix. Quina és la situació ara i cap a on apunten les coses? Seguirem sense saber res, comentàvem abans de començar el programa, fins al setembre, potser?
La veritat és que jo el que espero és que hi hagin esdeveniments que tinguin conseqüències jurídiques i polítiques. I de moment el que hi ha, al meu entendre, són declaracions i més declaracions, dies històrics i més dies històrics, i ara estem a l'1 zero, l'1 d'octubre, doncs esperant que encara estem a veure d'on surten les urnes, que això jo crec que no és pas el més important, ni de bon tros. Després, aquí, tal com ho veig jo, és la legalitat, o sigui, en quina legalitat se celebrarà aquest referèndum. Ja sé que aquí hi ha el punt clau, la legalitat catalana, que neix del Parlament català, o la legalitat constitucional espanyola, que és la qual es deu, en principi, si no es deroga l'Estatut ni es deroga res, es deu la legalitat catalana. I fins aquí és allà on jo sé llegir. Ara, què passarà? No ho sé. Hi ha hagut dimissions, una dimissió d'un conseller.
Una destitució, millor dit, no?
Un cessament.
Sí, sí. Un cessament, bé, doncs un cessament, sí, doncs encara amb més força, no? O sigui, hi ha hagut el cessament d'un conseller, ahir, doncs, el president de la Generalitat, el vicepresident de la Generalitat, surten i diuen que, jo no sé exactament qui serà el responsable, que a la millor hi pot haver un conseller de referèndum, si ho vaig llegir bé o si ho vaig entendre bé. I, en fi, jo el que estic esperant és esdeveniments que tinguin caràcter jurídic i polític. Perquè fins ara, o sigui, jo puc sortir aquí al carrer i dir, miri, jo el dia 15 de... el dia 25 de juliol faré això, faré allò, molt bé. Fàcil, i després ja veurem, no? O sigui, fàcil.
Potser s'evita fer-ho ara per sortejar possibles prohibicions.
No, però llavors què és això? O sigui, jo tinc dret com a ciutadà de Catalunya a saber el que es fa al meu Parlament.
Sí, sí.
I no ho sé.
Bé, doncs, primera visió
crítica. No, crítica no.
Crítica jo amb el que està passant,
jo
vaja.
Jo vull saber el que s'està fent. Hi ha una llei, em diuen, que és la llei de la transitorietat, que es tramitarà en caràcter express, crec que aquesta és l'expressió, doncs, escolti, a veure, una llei d'aquesta importància, d'aquesta rellevància, crec que mereix un debat, crec que els catalans estiguin d'acord o no estiguin d'acord, mereixen saber de què va el tema, no? I llavors que es voti. Jo, sí, a veure, a vegades, com que hem arribat a un punt que són tots independentistes i tu no, jo crec que aquesta no és la qüestió. Aquí hi ha molts més clars i obscurs. O sigui, la política no és blanc i negre. Hi ha qui pot ser independentista, però no d'aquesta manera. Hi ha qui pot ser independentista, sigui com sigui. Hi ha qui pot ser mantenir un statu quo perquè és el que més li pot convenir, el que sigui. Però, home, escolti, no em faci dir, escolti, no em digui ara. És que ara diu que estem a 3 mesos i no tenim una llei electoral encara.
Intentem completar una primera roda.
El senyor Foix a vegades em recorda... Clar, jo li conec la seva biografia i entenc que vostè es troba en una situació mental amarada dels seus temps en un país realment democràtic com era el Regne Unit.
Eh?
O els Estats Units, perfecte.
Sí.
I per tant, doncs, en una situació on la legitimitat i la legalitat van de la mà i on respecta tant que la llei ha de subsumir-se a la democràcia, més que no la democràcia a la llei, que fa que fins i tot se celebrin referèndums de secessió i que es perdin. Malauradament, estem en un estat que ve dominat entre aquells gèneres literaris tan propis d'ella com són l'esperpento i la picaresca, una realitat que fa que Barcelona sigui des dels darrers 300 anys bombardejada cada 50 anys, i això són, sí,
això són
dades històriques.
Això diu la Sanya, que algú li ha dit que sembla ser, però això no és veritat.
Home, comptem-les.
Sí,
l'exèrcit que més vegades ha bombardejat... S'aparta del micròfon i no el sentirà.
Sí, un dels que la van bombardejar va ser el general Joan Primi Prats.
Sí.
Era el que més fortament la va bombardejar.
I Espartero, també.
Sí, és el segon.
Bé, em sembla que allargar-nos sobre això ara desvirtuaria el tema.
Jo, en el fons, també...
Jo no vull que bombardegin més la ciutat de Barcelona.
Evidentment, ni cap ciutat del món,
eh? No, per això vull que l'1 d'octubre votem, tot i que és veritat, no hi ha, jo crec que ho apuntaves per aquí, Joan, sí, clar, tots voldríem un debat obert, civilitzat, ampli, bonic, maco, clar, però aquí el problema no és què vol fer el govern de la Generalitat sobre això, sinó què pot fer. Si dir que t'agradaria veure un debat sobre aquesta llei sense tenir en compte que l'estat espanyol fa tot el possible perquè no hi sigui aquest debat, una mica de trampa, em sembla, eh? O no sé, és prou just a l'hora de mesurar la realitat. I aquesta realitat és que jo, com a ciutadà, ara mateix ens governem amb un estatut que no he votat. Aquí a Catalunya. L'Estatut de Catalunya ha estat esmenat per un tribunal,
Toni,
i no és exactament el que jo vaig votar en un referèndum. I ara estem governant... I això no provoca cap indignació, i en canvi sí que ho provoca el fet de que tu intentis, com a govern, vehicular una demanda política, perquè hi ha una demanda política que s'ha de vehicular i per una banda s'intenta vehicular i per l'altra s'intenta reprimir. La responsabilitat dels partits és la de vehicular les demandes polítiques dels ciutadans, no reprimir-les.
Només un apunt per mantenir la racionalitat del debat. O sigui, quants francesos hi ha que van votar la Constitució.
No, crec que es referia a això.
Que no dic això.
Es refereix a l'Estatut retallat pel Tribunal Constitucional.
No és el que hem votat.
L'autonomia, que és el que ara és vigent.
Sí.
Que després de ser votat...
Va ser retallat d'una manera incomprensible i miserable.
I no es va tornar a referendar pel poble. Això indica...
No, però l'argument de fons, que diu... L'argument de fons diu, no, és com que jo no ho vaig... Això no ho vaig fer. Els americans no han votat la Constitució.
He dit el que he dit, no el que creus que ell va votar l'Estatut del 2006 abans de retallar-se. Me l'han canviat i ningú m'ha tornat a dir si jo és aquest el que vull o no. Estem sota un estatut que han decidit uns senyors en una habitació pel seu compte i criteri sense que jo, com a ciutadà, pugui expressar la meva opinió sobre això.
De la mateixa manera que estem a les ordres d'un govern o governats per un govern que ens ha dit que el 27 de març ja seríem independents i ara no ho som. Això és una promesa electoral.
L'Estatut es va votar...
No, això és una promesa electoral.
Sí, però m'està posant al mateix nivell...
Al mes de juliol...
Una promesa electoral no pot estar al mateix nivell que el referèndum d'un estatut, d'aprovació d'un estatut.
Bé, senyors, no pot ser el mateix queda nivell. Clara la discussió. Senyor de Veciana, que encara no ha intervingut.
Jo, la veritat és que faig un esforç de contenció, perquè, clar, es diuen coses molt greus, com si el que no, diu doncs una cosa lleu. No. O sigui, el que diu el Joan em sembla greu. És a dir, que vosaltres, o qui sigui, és posseïdor de la legitimitat i...
No.
Que vosaltres dieu que l'estat espanyol és només posseïdor de la legalitat, em sembla una indignitat. Ho haig de dir clar. És a dir, a Espanya és un país democràtic, us agradi o no us agradi. Està insertat a la Unió Europea i és una comunitat econòmica fonamentalment democràtica. Llavors, aquí no hi ha cap discussió entre legalitat i legitimitat. Dit això... Jo el que desitjaria saber és de quin referèndum estem parlant.
Jo expresso voler poder opinar lliurement i en aquests micròfons mai se m'ha impedit.
No, aquí no s'ha impedit mai i en altres àmbits de Catalunya tampoc.
Em sembla opinions que si vostè l'indignen...
Molt, m'indignen molt. Sí, ja li dic ara.
Es demano disculpes.
Doncs, no es disculpi.
Hi ha milions de gent fora.
Està molt bé, m'expressa el que vostè pensa.
Ah, gràcies.
No, clar.
Hi ha milions de gent que pensen...
Perquè quan el senyor Puigdemont va dir que faria molta por, a mi hi ha coses que em fan molta por. És a dir, no es pot...
No es pot dir, com
si Espanya fos un país antidemocràtic. Intenti fer vostè un referèndum de secessió a Alemanya. Intenti fer un referèndum de secessió
al
Regne Unit.
Al Quebec?
A Texas. Intenti-ho fer-ho vostè.
Quan ho vulguin els texans, estic segur que l'esperit que amara la pròpia Constitució dels Estats Units, la Constitució...
No s'enganyi. No, és que, clar, no podem jugar amb canviant els conceptes...
És vostè qui s'autoritza a poder dir qui enganya o no, insisteixo.
M'autoritzo a parlar de la Constitució americana que diu que l'Estat dels Estats Units és indivisible. O sigui, això és així, i el senyor Foix em rectificarà o no.
És que Texas podria organitzar un referèndum i anar...
És que és precisament un mal exemple.
No, però és que no li deixarien.
Val, aquí arribo.
Jo t'ho asseguro.
Jo no ho sé.
Llavors,
bé, les comparacions
Texas,
de vegades...
Home, si fos Vermont i tal, però Texas... I el van prendre de Mèxic i se'l van fer seu d'una manera absolutament innoble, jo crec, tal com ho van fer els americans.
Com el sud de Califòrnia.
Com el sud de Califòrnia, però això no ho deixarien.
Tornem a Catalunya, si
no, aleshores hi acabo. I a Espanya. Llavors... I a mi em passa com el senyor Foix, des d'una altra perspectiva, és a dir, m'agradaria saber quin referèndum estem parlant, perquè jo sabia que no hi ha convocat cap referèndum. Per tant...
Està anunciat.
Sí. No, està anunciat en un teatre, com li podien dir referèndum o foc de camp. És a dir, en un país seriós, ja no dic que tingui pretensions aquest futur estat que volen constituir, que tingui allò, traces, ja no evidències de que sigui democràtic, s'han de convocar les coses en publicitat i el diari oficial de la Generalitat, si és el que deia el senyor Foix...
I perseguits per la Guàrdia Civil.
Si cal, sí.
Doncs això no és un país seriós.
Si cal, sí.
Un país seriós no es persegueix la compra d'urnes.
Aleshores,
cap país seriós es persegueix la compra d'urnes.
Un parlament que no... Els ciutadans de Catalunya no sabem realment de què estem parlant, a mi em fa molta por, evidentment. El senyor Puigdemont, quan diu que farà por, a mi, com a persona que aspira a viure en un país seriós i democràtic, em fa molta por que es portin lleis amb secret. I d'altra banda, al final et donis compte que un grup minoritari com és la CUP acaba dirigint la política d'un país quan realment jo crec que el país no va per on diu la CUP.
Bé, senyors, per tornar una mica amb ordre al tema que ens ocupa, recordem que avui compartim el mirador de l'actualitat sobre el referèndum amb el diputat d'Esquerra al Congrés Joan Capdevila, amb Toni Florido del PDeCAT, amb l'advocat Ramon de Veciana i amb el periodista Lluís Foix. Us preguntem, si no es fes el referèndum l'1 d'octubre, com mostraríeu la vostra posició? Podeu respondre entre tres opcions o enviar-nos comentaris a radioestel.cat. Vostès creuen que es pot no celebrar aquest referèndum tal i com estan les coses ara? Per exemple, amb els arguments que donava el senyor Lluís Foix, podria
no,
ser...
A veure, és que jo no sóc anti-referèndum,
sí, no, ni anti-independència, ja
però que es facin les coses amb un mínim de bon fer polític. O sigui,
de burnes. Per exemple.
Sí.
No és comparada sense no, dificultats.
Jo vaig a votar sempre, crec que he anat a votar sempre. Jo vull saber aquest cens d'on es traurà, si serà complert, si no ho serà.
Si serà com el que es va fer servir per votar la Constitució espanyola.
Bueno, aquell era el que hi havia en aquells moments. Sí, sí. El de franquista,
com
sí.
S'ha demostrat incomplert.
Sí, evidentment, és que no n'hi ha de ser. Els americans, per exemple, hi ha molta gent que no pot votar.
No, t'has de registrar...
En fi, hi ha moltes coses, vull dir, a veure...
Cada país té el seu sistema,
el seu sistema. Jo, però el que demano, a veure, i ara no vull entrar més, però jo el que estic esperant és el moment després de que això... A veure com ens posem tots d'acord per fer el país que vulguem. Però en aquests moments jo crec que el país està bastant tensat. Massa tensat.
Però què passaria quan hi hagi un compliment efectiu del que s'està anunciant des del govern de Catalunya? Què creu vostè que passarà i què creuen els altres que pot passar?
Jo no ho sé.
Més enllà de comentaris anecdòtics.
Però, Ignasi, jo el que demano és que els responsables del govern de Catalunya doncs diguin, miri, farem això, que és això, 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 però això jo encara no ho sé. Com a dir, el referèndum del mes d'octubre no està convocat.
Sí, però serà com sempre.
Com sempre, no? Com sí. Sempre com...
Amb els dies, terminis legals...
La gent serà convocada en els llocs habituals, com habitualment es fa, amb una butlleta,
sí, però,
on hi haurà...
Però, i el cens, casella... d'on sortirà?
Doncs no en tinc ni idea.
Home, doncs, valdria la pena saber-ho.
Vull entendre que es registraran els vots i...
Els majors de 18 anys, de nacionalitat espanyola, sí, que visquin a Catalunya, clar, suposem, clar, que serà això.
Perquè sigui el més internacionalment homologable.
No m'ha preocupat mai, de fet, ho he de reconèixer, que jo no m'he preguntat mai d'on surt el cens quan m'han convidat a votar en qualsevol elecció. Ara sí que ens preocupa, però potser perquè... No sé, tenim més interès a saber-ho, però la qüestió és que el que jo tinc... Bueno, no ho sé, jo tampoc... O sigui, és un tema que...
Però com podeu dir que estava el mes de juliol?
Jo no ho sé.
No sabem si és cert.
El que vull dir és que com ho sap que hi havia un cens abans? És que es donen...
Ha sigut sempre el cens.
Clar. El mateix cens que hi hauria en unes eleccions anticipades,
potser. Qui té, diguem-ne, la clau de volta del cens? La
llei. Qui pot ser manillat...
La Junta Electoral.
No, vostè m'està demanant qui pot ser manillat per violar pretesament la llei de protecció de dades.
Tenim Junta Electoral.
I vostè m'està invocant aquesta...
Tenim llei electoral.
No n'hi ha a Catalunya en aquests moments.
Home, no, sí que cal.
Per un referèndum, no cal una llei d'on que interpreti els resultats. No. És un referèndum, la llei electoral...
Però es pot fer una llei electoral sobre el referèndum, per què no?
Però i per què sí? Vull dir,
home, perquè les coses han de fer...
Estem carregant sobre els aspectes tècnics quan això és un tema polític.
Tècnics no legals.
És un tema polític.
També és polític, i tant, que és polític.
De profunditat democràtica. És a dir...
És que els termes legals són armes polítiques.
No, i a l'inrevés. No són... I a l'inrevés.
Sí, senyor.
I a l'inrevés.
Té raó.
Bé, senyors...
Però és que els termes polítics siguin armes polítiques, això forma part de la normalitat democràtica.
Sí,
hi ha hagut un moment de més tensió en aquest debat quan s'ha parlat d'uns comentaris que a uns els hi semblen adequats i a altres els indignen. No els sembla que potser s'ha caigut en un excessiu, no sé si dir extremisme o maniqueisme, doncs això, des de l'òptica d'uns, l'estat espanyol és dolent, és el dimoni, és el nostre enemic... I potser molts catalans, alguns catalans, vaja, no ho comparteixen, això. I al
potser
revés,
sí.
Al revés, des de la resta d'Espanya pot passar que es vegi com un dimoni...
I què tal si els comptem? Què tal si els comptem? Perquè és que lo bàsic és això.
Vostè ho resoldria així, altres no.
És que ara només podem interpretar. I el que interessaria saber quina és realment l'opinió.
Escolti, que a lo millor els independentistes com jo no som la majoria. Mm-hmm. A lo millor sí. Potser... però a lo millor no. I fins, que, i fins que realment no es comptes, no es pot dir científicament però, quins
Joan,
estan...
Joan, jo estic d'acord amb això.
I que de cap manera estic dient qui està equivocat i qui no.
Jo estic d'acord amb
perquè
això.
Perquè no ho verem en temes de, en termes d'equivocació o de possessió de cap veritat. Dic que la gent ha de poder opinar. Uh-huh. I que segons opini la majoria dels que vulguin opinar, s'ha de construir la política al voltant d'això.
El problema és el mateix, em sembla, que de fa 5 anys, és que no s'ha aconseguit que els partidaris del no o el sector del no estigui implicat en aquest procés. Això no s'ha aconseguit.
Jo penso que sí, jo em trobo gent al meu poble, a Martorell, dient-me, potser... poseu les urnes que vull votar que no.
Potser alguns més que fa uns anys, però no tots, no tots els que votarien no.
I cregui que cada vegada que m'ho diuen...
No, no, naturalment, és clar, cadascú...
Goita, només un posició... ja ha anul·lat el meu.
No sé si està d'acord amb això el senyor de Veciana, que potser votaria no, però segurament no, vostè no votaria, per exemple, si
jo,
hi ha...
Jo en un referèndum il·legal no hi votaria. És a dir, aquí al final es parla de la legalitat espanyola, de la legalitat internacional. La legalitat internacional, Europa, l'interpreta la Comissió de Venècia. I aquest referèndum que es pretés, bueno, foc de camp, o com li vulgueu dir, jo no sé realment què serà, no supera cap paràmetre dels que marca la Comissió de Venècia.
Fals.
Per tant, en aquest sentit, doncs, podem fer el que vulgueu. Perquè, al final, un independentista el que li interessa és el resultat. No li interessa el cens, no li interessa quin quòrum, no li interessa quina majoria. Els és igual. Per modificar l'Estatut de Catalunya necessiten 3/4 parts de la Càmera Catalana. És a dir, per modificar un estatut, o sigui, i per fer una secessió, ells amb el 50% dels que votin, que tant se'ls infot que si són 10 com si són 15, volen aconseguir la independència.
No hem inventat nosaltres el concepte referèndum, no, no és una invenció
catalana. No els interessa
això ja existeix davant.
La pluralitat
si els referèndums d'autodeterminació és una invenció catalana, potser?
No.
No existeixen abans, prèviament?
No, jo el que
és una figura que ens acabem de treure de sota la màniga?
Mira't el que diu el referèndum d'autodeterminació.
Això és una fal·làcia.
Què diu l'ONU sobre els referèndums d'autodeterminació? Què diu, a grans trets?
No sé què, una guerra, no sé quan...
Sí, una guerra, 1714, li sembla poca guerra?
Jo crec que el senyor Capdevila, que la fase de l'humor ja l'hem superat, anem per la cosa...
No, perdoni.
Perquè si ens hem de remuntar a 1714...
No penso quedar-me amb vostè.
No, jo tampoc.
No s'enfadi.
No tinc cap problema.
No m'enfado.
Però vull dir que...
No enfadar-me, perquè és que no... Penso,
vostè
no
està
penso
parlant seriosament de 1714 com un fet que dóna lloc...
Sí.
Miri, jo, francament, em sembla risible, però vull dir... Podem parlar del que vulgueu.
Veu com ho fem.
En aquest moment...
Canvi de discurs.
En aquest moment...
Faci'm el favor i cregui'm.
No.
Canvi de discurs.
Vostès volen...
Vostès... Al final vostès perdran per aquesta negativitat, per aquesta agressivitat.
Cap problema.
Per aquestes acusacions magnificents que el que no fan és...
El que no es pot frivolitzar, el que no es pot és mentir, el que no es pot fer és...
Opinar.
És crear...
Jo tinc tot el dret del món...
Ah, però és que la meva opinió política... No serveix, sembla ser. Sembla que és il·legal que jo opini i expressi un anhel polític. Sembla ser que és il·legal.
Sí,
que segons uns paràmetres democràtics, doncs
a les regles del joc.
Doncs a mi aquestes regles del joc les vull canviar i les canviarem. Doncs, i a l'1 d'octubre ens serviran precisament perquè qualsevol català que pugui expressar una opinió política ho pugui fer sense tenir por de la Guàrdia Civil. Això farem a l'1 d'octubre.
O dels Mossos d'Esquadra, perquè al final,
si
algú actua aquí a Catalunya, actuarà els Mossos d'Esquadra, que també és policia judicial.
I tant.
Us agradi o no us agradi. Perquè al final, legalitat només n'hi ha una. I llavors aquest sistema d'anar jugant amb les paraules, els conceptes, creem marcs mentals, a veure... No. Realment, aquí el que passa a Catalunya és que no hi ha molt poc respecte...
El que passa a Catalunya és que volem marxar d'Espanya.
No, i vostè vol marxar d'Espanya, em sembla molt respectable.
I com jo moltíssims.
Respecti vostè l'estat de dret.
Volen marxar, hauríem de marxar.
Respecti vostè la Constitució, respecti vostè les lleis.
No. Que hi hagi pau. Sí, aclarim una cosa, que el que ha dit
el
senyor Toni Florido, parafrasejava abans el senyor de Veciana, ha dit que és il·legal el referèndum, no les opinions independentistes. Em sembla que és això, no?
Només per intercedir,
no ho dic per defensar.
S'ha mostrat molt indignat amb algunes opinions. I jo, sincerament,
les meves opinions polítiques no tenen fórmula de vehicular-se legalment segons aquest paràmetre que ell expressa.
Pot fer-ho.
Jo sóc independentista.
No puc la Constitució, oi?
Efectivament.
Vostè que en sap. Expliqui'ns el mecanisme breument. O, si vol, li explico jo.
Expliqui'l vostè, que el sabrà millor que és diputat.
És una mica llarg, el mecanisme.
Sí. Pot ser que em perdi, eh? Perquè cal 3/4 parts de la cambra espanyola.
Una votació...
Com l'Estatut de Catalunya, que curiós.
Perfecte.
Sí, sí.
Llavors...
Això és dret a veto, bàsicament, s'entén perfectament. No cal anar més enllà. Hi ha un dret a veto i els catalans no podem decidir per nosaltres mateixos.
3/4 parts de la cambra baixa, després 3/4 parts de la cambra alta.
Del Senat.
Que es dissolguin les Corts Generals, que es convoquin eleccions altra vegada i que torni a començar aquest procés.
I em sembla que també cal una altra majoria qualificada.
Clar, sí, sí, repetir.
Són els mecanismes de reforma de la Constitució.
Sí, aquella que ens hem donat tots els espanyols.
Mecanismes creats en un moment determinat polític.
La Constitució francesa, la Carta de Bonn, la Constitució americana, etc. És a dir, Espanya no és un país diferent al resta dels països.
És diferent de la Gran Bretanya, això ha quedat molt clar.
Ara, el que sí que és veritat és que quan no interessa jugar amb les regles de joc, es manipulen les regles de joc.
No, les regles de joc.
Tot Catalunya, que el van fer a la majoria hegemònica que hi ha aquí a Catalunya, perquè una cosa és la majoria i l'altra és l'hegemonia, van establir que per modificar l'Estatut necessiten 3/4 parts de la Càmera. Ara resultarà que per modificar l'estructura territorial d'un estat sobirà com és Espanya, es pot decidir en qualsevol cor, en qualsevol sens, de qualsevol forma. Bueno, doncs, escolti, això no és tolerable. Directament no és tolerable. I, per tant, sí, com no és tolerable...
Bueno, doncs perdoni,
això és així.
Senyor Lluís,
això ja ho veurem.
Vostè alguna vegada en aquesta taula ha parlat de possibles acords d'última hora entre el govern espanyol i el govern català. Ara és possible, això? O és via... vostè ho veu... Intentin analitzar en Fredó. Les opinions són respectables totes, eh? Però...
Jo crec... A veure, avui, per exemple, avui s'ha produït un fet bastant inesperat, que envia un missatge al món absolutament distorsionador, al meu entendre, que el senyor Donald Trump i el senyor Emmanuel Macron han anat en visita a París a veure la tomba de l'emperador, o sigui, de Napoleó. Uh-huh. Que Napoleó, per molt que els francesos li tinguin aquesta veneració, que li poden tenir per moltes coses, un senyor que va causar centenars de milers de morts a Europa.
Sí, sí.
I crec que, estem aquí, vull dir, aquí, en aquests moments, hi ha el big game, que es deia al final del segle XIX i comença el segle XX, va ser tan catastròfic per les grans potències i també pel món, que aquí estan produint coses que aquí ens agafarà discutint sobre a veure si el carrer Ibau ha de ser de baixada o de pujada. Dic, poso un exemple absurd, no? Però
sí, escolta, una qüestió urbana.
Aquest missatge d'avui del senyor Trump i el senyor Macron a la tomba de l'emperador, escolta, què ens està dient? Què ens estan dient aquests dos senyors? Que és el missatge de la força? I clar, i aquí, els independentistes, jo crec que no han mesurat prou bé l'equilibri de forces. O sigui, han estudiat poc a Clausewitz i, sobretot, potser han estudiat poc a Maquiavel, en política, en el sentit de que finalment, quan es produeixi, quan sigui, aquest dia, escolta, a veure, per aquí no passa, això és com el meu poble. El meu poble, les baralles, per què són? Doncs són, bàsicament, són per les fites. Uh-huh. I quan hi ha algú es trenca una fita, primer, què passa? Doncs hi van els homes de bé. Si els homes de bé no poden fer, doncs ve el jutge de pau. Si el jutge de pau, llavors ve la Guàrdia Civil.
Recordem que el seu poble és Rocafort de Vallbona.
Sí, exacte. No vull dir, però vull dir que arribarà un moment que tot això d'aquests discursos que fem, i que a mi em semblen molt, fins a cert punt, interessants, enriquidors, fins i tot, no? Arribarà un moment que serà, escolta, a veure, qui té més força? Jo crec que Catalunya ha de mesurar dues coses. La força interna que té, i la força, aquesta unitat de força interna, com es medeix amb la força del possible, que jo no crec que sigui en aquest cas, però el possible adversari. Jo crec que aquesta és la qüestió final que es produirà en els propers mesos.
Sí, d'acord, sí, al costat de Clausewitz escoltem la declaració Balfour.
Sí, però la declaració Balfour, amic, la declaració Balfour...
Per exemple.
Sí, jo no em vull comparar, aquí ja sé que hi ha moltes persones... El Toni en sap més, que es produeix precisament ara fa 100 anys, uh-huh. 1917, i que jo la vaig sentir recitar de memòria al primer ministre d'Israel, el senyor el Menachem Begin, quan en una visita a Londres, la va dir de memòria, va explicar tota la declaració, però allò era un poble elegit, allò, eh? Era un poble perseguit, era un poble que buscava...
La llibertat, poble, eh?
Sí, la llibertat, però jo...
I governar-se a si mateix.
Jo tinc una gran admiració pels jueus i pel poble d'Israel, però no em vull comparar amb l'estat d'Israel.
No, Déu nos en guardi.
No em vull comparar.
I que no haguem de passar per aquella Shoah.
Senyors,
però,
ho hem de deixar.
Però, evidentment, la història contempla l'alliberament de molts pobles. Poder aquesta és massa sagnant com per invocar-la. Però...
No hem aclarit, senyors, perdoni, que hem de deixar-ho fins una propera ocasió. Bon estiu.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.